Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ho fem ara per parlar d'uns personatges que sempre que arriba la caloreta doncs en fan la guitza. Estem parlant dels mosquits i en concret dels mosquits tigres, i és que aquest any s'espera que la quantitat d'aquesta varietat d'insectes sigui major que en anys anteriors. Per parlar-ne amb més detalls, ens posem en contacte amb Eduard Marquès del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter. Bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Doncs no estem pas equivocats, no?, quan diguem que doncs, la varietat de mosquits tigres serà major que no pas en altres anys, oi?
Bé, sí. Mira, el mosquit tigre té una peculiaritat, si la diferenciem amb altres mosquits, i és que posa els ous en sec, dins de recipients, de petites concavitats, forats. Els posa en les parets, a la paret, i quan el nivell de l'aigua puja, aquests ous eclosionen i surten les larves aquàtiques. Aleshores, tot l'hivern l'han passat en forma d'ou. El que ens ha passat és que amb la pluja i les pluges repetides han pogut començar a fer les primeres generacions amb una freqüència més alta que altres anys que són més secs. I això fa que la població, que sempre és petita d'arrencada, sempre que quan engega la temporada el mosquit tigre té una població més aviat baixa, si ho comparem amb final de l'estiu, sí que aquest any, diguem-ne, el tret de sortida ja en aquests mesos, el nivell ja és una mica més alt que altres anys, sobretot que l'any passat, si ho referenciem amb l'any passat i l'anterior, perdó, el 2017 i el 2016, tindríem actualment una població doncs, més gran perquè van ser dos anys més aviat secs a les primaveres, saps? I és això que ens fa pensar doncs, que totes aquestes femelles que acumulades, que vagin picant i posant ous en els llocs de cria, que a més els reparteixen els ous, els van posant no tots de la posta en el mateix cistell, sinó ho fan en diversos cistells, en diversos forats, no? Faci que preveiem que sobretot a final de temporada tinguem un nivell bastant altet de mosquits si no apliquem les mesures de prevenció, que és molt fàcil, Que, o sigui, és molt fàcil aconseguir que no n'hi hagi, i que n'hi hagi molt pocs, però hem de pensar-hi i hem de ser preventius i actuar, i ser actius, no esperar que ens ho vinguin a fer, això, Aleshores, si apliquem mesures de prevenció evitant aquests punts d'aigua, doncs nosaltres de mosquits a casa no ens en criaran i no en tindrem. O en tindrem a la casa del veí, però si ens ocupem d'explicar-li al veí com ho pot fer, també podem tenir un efecte multiplicador d'anar explicant-ho i anar fent una prevenció gran entre tots i d'aquesta manera que la població de mosquits sigui ben petit. Perquè per part dels ajuntaments ja es fa molt d'esforç, que són, diguem-ne, les plagues, és responsabilitat dels ajuntaments, i els ajuntaments ja fan el tractament a la via pública, que és una via als carrers, tenim uns punts on solen criar bastant els mosquits tigre, que és, per exemple, la recollida d'aigües pluvials, els embornals aquells, cloells, embornals, no sé què, digueu-los com vulgueu, no? Sí. Que hi ha als carrers aquelles reixetes, si, com són sifòniques, hi queda aigua, i allà ho aprofita el mosquit tigre. Doncs això, des dels ajuntaments ja es tracta. La gran majoria d'ajuntaments ja estan fet responsable i fan uns tractaments periòdics. Aleshores, sí que tenim és que en el model urbanístic aquest extensiu, sobretot d'urbanitzacions amb cases aïllades o amb xalets, els llocs de cria dominants sempre estan dins de la propietat privada. I és aleshores que ens toca a nosaltres fer-ne el control. El que és un nucli antic amb edifici alt, doncs és la via pública on dominem més els llocs de cria i allà sí que ho fa l'Ajuntament i se n'ocupa, i si ho fa bé, doncs no hi ha per què haver-n'hi molts.
O sigui, més enllà de les condicions meteorològiques que puguin afavorir, com ha estat aquest any, doncs que l'arrencada, com comentaves, doncs sigui més o menys intensa per part dels mosquits tigre, després hi ha aquests consells que es poden seguir per tal que no se'n proliferin tant, no? Que intentem Exacte. Mantenir doncs, que no hi hagi això. En casa nostra, doncs, algun test amb una mica d'aigua allà que quedi, per
sí,
exemple.
Sí, aviam, si tots pensem en com tenim la casa, segur que trobarem algun punt de recollida d'aigua que ens hi poden criar els mosquits. Si tens una casa amb jardí, pots tenir-ne bastants més d'aquests punts. Qualsevol punt, i llocs impensables. Ara, si tens una terrasseta, que tens un parasols d'aquells amb un peu, que el peu aquest, per fer-hi pes, no? i que no el vent, la tramuntana ens l'endugui, i tenim aigua, ja, els peus dels parasols són amb aigua, doncs allà hem trobat nosaltres mosquits tigre criant. I a vegades hi ha llocs que són una mica inverosímils. El típic lloc seria el plat de sota el test, quan tenim un sobrerec i mantenim els plats aquests plens d'aigua perquè l'estiu doncs, no pateixin les nostres plantes ornamentals, doncs en aquella aigua hi cria el mosquit tigre. Aleshores hem de vigilar molt això de que no hi quedi l'aigua entretinguda allà durant més de 5 dies, perquè si es manté l'aigua un període llarg, el problema el tindrem perquè ens hi estaran criant els mosquits tigre. Això passa, per exemple, hem vist casos de xalets, de gent que són segones residències, que tenen més que un plat, tenen un cubell sota el test, no? Perquè se'n van a la seva primera residència i venen els caps de setmana, aleshores és un període curt el que tenen, un període llarg que tenen l'aigua allà a la seva disposició els mosquits i estan criant i criant i criant de valent, no? Aleshores, no sé, l'aire condicionat té una sortida d'aigua, si aquella sortida d'aigua de condensació ho tenim en un dipòsit que l'anem recollint a la terrassa, és possible que aquell dipòsit, aquella garrafa que tenim allà, ens hi estigui criant el mosquit tigre. Mm-hmm. Són aquests punts que hem de pensar, que hem d'evitar que això passi si volem tenir un estiu tranquil. I no és difícil, a vegades se'ns fa més fàcil, sí, diguem algun producte, sí. Nosaltres ens ho diuen, no? Diguem un producte que pugui tirar perquè no hi hagi mosquit tigre, no es tracta de la lluita química, perquè la lluita química és una lluita perduda. Tu sí que podràs crear-te un ambient químic al voltant de casa teva que matis els mosquits i es moriran, Però l'únic que estàs fent és primer que tot, perjudicar-te a tu amb la teva salut i, a més, perjudicar la salut del medi ambient i, fer que el mosquit tigre al final adquireixi resistències als productes químics, com els hi ha passat a Itàlia. A Itàlia s'ha utilitzat per controlar el mosquit tigre la lluita química i actualment estan apareixent resistències a les piretrines, que són els insecticides que s'utilitzen per matar els mosquits. Això no ens passa a casa nostra perquè nosaltres ens basem sobretot en la prevenció. Nosaltres estem portant unes campanyes d'explicar això a la mainada, als de 5è, als nanos i nenes de 11 anys, de totes les escoles, perquè ja portem 9 anys fent-ho i volem que hi hagi tota una generació que hagi rebut la informació de com fer la prevenció, que és la millor manera d'evitar la proliferació d'un mosquit que, a més, que és un mosquit que té capacitat vectorial, que vol dir que pot transmetre malalties que no tenim aquí, que per sort, no? Però sí que pot venir gent malalta que hagi anat de viatge i les pugui transmetre. És un tema de salut, ja. Ja és de benestar, perquè no ens hem de deixar picar i volem tenir una vetllada sopant a la terrassa tranquil·lament, no? Que això en tenim tot el dret i és tan fàcil com fer aquestes mesures de prevenció. Amb això aconseguim uns nivells molt baixos i pràcticament nivell zero si ho fem tots. Aquesta és la forma de treballar i no la via, diguem-ne, química i tot.
Com sempre es diu, doncs és millor prevenir, no?, que després actuar a posteriori. I una de les coses que ens comentaves doncs, era això, no? Que els mosquits tigre doncs, ens poden transmetre malalties d'un altre lloc que aquí no tinguem. Aquesta és la principal diferència amb el mosquit comú?
I tant. Actualment estem, hi ha uns canvis a nivell global, i quan dic la paraula global és volgudament perquè la globalització comercial, la globalització de la facilitat en viatjar que tenim d'un costat a l'altre del món fa que molts organismes, ja siguin bitxos com cada dos per tres surt, si llegeixes el diari i trobes que ens ha arribat una nova espècie invasora en els rius, ens ha arribat la vespa asiàtica, la no sé què, constantment estan arribant doncs això, animals que aprofiten posar les postes, els seus ous en les fustes que venen des del sud-est asiàtic cap aquí, o ells dins d'un avió poden viatjar i amb aquest trànsit tan bèstia que hi ha, no? Es van globalitzant i els seus territoris de distribució s'estan amplificant d'una manera bàrbara, no? I després hi ha uns altres organismes que no els veiem, que són els organismes d'aquests patògens, com poden ser els virus. Els virus que provoquen malalties, ja sigui els animals salvatges o ja sigui les persones, no? Que tenen un cicle que han de passar per aquests paràsits són ells, parasiten el cos d'un ocell, per exemple, i viatgen amb els ocells, no? Això és un virus, no? També ho pot ser, és que piqui una persona, aquesta persona adquireixi el dengue, no? I perquè ha anat de vacances al sud-est asiàtic, que quan arribi aquí estigui en un càrrec, que hi ha un nivell de mosquit tigre alt, i el mosquit tigre ja pot transmetre aquest dengue amb una persona que no ha anat ni de viatge. Aquesta és la gran diferència, és que amb l'arribada del mosquit tigre tenim molt, o sigui, la gran part de la població en contacte amb un vector de malalties potencial, no? I això ho vam denunciar abans que arribés i al final s'ha complert i així ens està passant, que per sort aquí a casa nostra no hi ha hagut cap brot, però sí que ja es coneixen brots de malalties abans desconegudes tant a Itàlia com a França, a les zones on té el mosquit tigre. Algun dia ens tocarà a nosaltres. Per això també fem vigilància i a la que ja es detecta alguna persona que amb sintomatologia no, que és sospitós de tenir una malaltia d'aquestes que el tigre podria transmetre, doncs s'activen ja tota una sèrie de protocols per evitar que siguin picats pel mosquit tigre i es fan feines perquè això no passi.
No sé si es pot parlar de dades, suposo que és difícil, no? Mesurar si la població de mosquit tigre en general va en augment, com que ens comentaves al principi. Mira, doncs, que això es mira sobretot a finals d'estiu, no? Que la població...
Sí, nosaltres fem el que podem, no? Nosaltres, per exemple, aquí al despatx on estem, on tenim el laboratori Empúria Brava, i amb alguns voluntaris que col·laboren amb nosaltres, tenim unes trampes que funcionen 24 hores al dia durant 6 mesos. I cada dia es recull una mostra del que ha capturat aquesta trampa de mosquits i mirem l'evolució, la fenologia de l'espècie, no? Al llarg d'aquests 6 mesos, com van incrementant. I així sabem quin és les seves densitats potencials, no? Que hi ha, no potencials sinó reals. El sí que veiem és que sempre que ja portem 3 anys fent-ho, ara anem al 4 any que tenim dades de la trampa que va començar a funcionar primerament, i sí que sempre l'activitat s'incrementa molt a finals d'estiu. O sigui, el que és més de setembre-octubre és on hi ha el pic de població, que és a partir de les pluges que es produeixen passat aquest període estival. I és fàcil d'entendre això. Penseu que, com us he dit, el mosquit tigre posa els ous en sec i els reparteix. O sigui, si una femella de mosquit posa 200 ous, pensa que en posa 10 en un lloc, 10 en un altre, 10 en un altre, imagina't, no? Posa ous a 20 llocs diferents, si és que troba 20 llocs diferents adients per posar-hi els ous, perquè ella ho sap, això, que ja ho troba un forat, que aquell lloc quedarà inundat un moment o altre, no? Aleshores, tota la població de mosquit tigre que es produeix durant la primavera i tot l'estiu poden tenir dos orígens de llocs de cria. Aleshores, que l'aigua té diguem-ne que l'origen de l'aigua és de dues maneres, a veure si em sé explicar, per exemple, la manipulació que fem l'aigua les persones, allò que manipulem i tenim el que et dic, l'aire condicionat que va amb un recipient, no? Allò va generant constantment mosquit tigre. Si nosaltres aquella aixeta que de gota fora del jardí nostre també tenim una galleda i allà pot generar mosquit tigre constantment, no? Aleshores, això és diria, la població basal és baixa. La població basal, doncs, representa un 20, un 30% dels mosquits tigre. Però quan realment es produeixen les grans eclosions és quan tots els punts de cria es posen en funcionament a la vegada, que és quan plou. Quan plou s'omplen tots els llocs de cria d'aigua. Hi ha una generació que està tota compassada en el temps i sincronitzada, de manera que neixen tots de cop. I això quan passa? Passa a finals d'estiu. No sé si m'he explicat correctament.
Sí. Sí, suposo que la segona quinzena d'agost, que és la sol ser més plujosa, no? Que
exacte.
Estem parlant
a la segona, no? Sí, i si és el dia 1 o 3 de setembre, que, no, que plou la primera tempesta, o el 25 d'agost, doncs compta després, depèn de la temperatura, doncs al cap d'una setmana, 10 dies, no? Depèn, ja et dic, la temperatura és la que marca la velocitat de creixement de les larves, doncs tindrem un pic de població, un pic de molèsties, de picades i de tot. I això sí que ho veiem en les gràfiques que hem dibuixat durant aquests anys, que tota aquesta activitat s'acumula i és més alta a finals d'estiu. És lògic,
Sí, sí.
Per les raons que et comentava. Aleshores, això ho podem evitar. El que passa que sí que és veritat que en general nosaltres no estem pensant en això, en el mosquit tigre, quan dic el públic en general. Aleshores, sí que hem muntat dins de la campanya que es fa a nivell de demarcació de Girona, és, per exemple, el mes d'agost, setembre, tenim unes falques que doncs, unes falques de ràdio que traiem per les ràdios més generalistes i també les ràdios locals, on s'avisarà, no? De, ei, penseu que hem de buidar l'aigua quan plou perquè no tenim mosquit tigre, i d'aquesta manera anem recordant que és mala època per romper el mosquit, bueno, és bona època per al mosquit tigre, clar. Aleshores que li hem d'aplicar les mesures preventives. És fàcil deixar-se en un jardí una joguina de la criatura que té aquell camió de plàstic que està allà abandonat i que en la part de darrere del camió doncs, pot tenir aigua no? Que s'hi quedi parada en moments de pluja, o tenir un gerro o qualsevol recipient amb aigua, i allò tot ho hem de posar cap per avall o sota cobert, perquè és que si no tindrem problemes segur, perquè ell està treballant constantment a buscant aquests punts d'aigua, el mosquit tigre, i és molt espavilat. Sí, no, sí. Porta milions d'anys evolucionant de saber on poden posar els ous i sap trobar-los millor que nosaltres, no?
Aquesta varietat, de fet, però potser fa, no sé, cosa de 10 anys que s'han sentit a parlar més, no sé quan va arribar aquí, si està més o menys, se sap quan va arribar.
Sí, 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 va arribar per Sant Cugat, del Vallès, es va detectar allà per primer cop, i a partir d'allí s'ha anat dispersant per tot Catalunya. Segurament que va arribar amb un vehicle procedent d'Itàlia, que era el lloc on estava... O sigui, el mosquit tigre a Europa entra a Pàdua, que és una empresa importadora de pneumàtics, va portar un carregament de pneumàtics procedent dels Estats Units, que anteriorment havia entrat, i va entrar a Pàdua. Allà es va extendre per tot el nord d'Itàlia i cap, també cap a baix, sobretot al nord, perquè allà hi ha un urbanisme en continu, no hi ha pobles aïllats, i va explosionar i tot, no? I d'allà va començar a entrar cap a França seguint la línia de costa per les vies de comunicació, perquè viatja amb cotxe. Ell, un mosquit, quan tu estàs en un lloc que hi ha mosquits, si arribes amb el cotxe, obres les portes, ells tenen tendència a buscar la part fosca del refugi, l'ombra, no? I entren dins dels vehicles. Aleshores, si aquell vehicle torna a arrencar i fa un desplaçament de X quilòmetres, doncs després sortirà i ell s'haurà desplaçat sense haver de volar, doncs centenars de quilòmetres, perquè un camió que vingui i faci un transport de mercaderies procedent d'Itàlia pot en un dia se't presenta a l'àrea de servei de Sant Cugat, com és el que va dir que passar segurament, no? Aleshores, a nivell de Catalunya va entrar a l'àrea metropolitana i d'allí ha anat difonent per tota la resta seguint les vies de comunicació. Nosaltres vam preveure de seguida, vam fer un model de previsió de per on entrava, i entraria de l'àrea metropolitana, vindria tota la línia de costa que és on hi ha la segona residència de la gent que viu a l'àrea metropolitana, i així es va complir, no? I va seguir aquestes vies de comunicació perfectament, no? I ho tenim tot això datat i sabut cada vegada com anava entrant en els diferents pobles, no? I, bueno, vam intentar aturar-lo inicialment, però com les mesures de prevenció s'havien de fer i tenir en compte molt i ser molt severes i fortes en els llocs d'origen, això no, diguem-ne que la reacció a l'àrea metropolitana va ser molt lenta, que no es va evitar que es dispersés i que explosionés la població allà. Pensa que de vehicles en un cap de setmana en pugen més de 200.000 cap a Girona, oportunitats d'entrada de mosquit tigre eren centenars de mils cada cap de setmana, i això era de cap manera no es podia aturar. Sí que ens va donar temps a preparar-nos a nosaltres i fer campanyes de sensibilització, que és el que estem treballant per evitar que hi hagi uns grans nivells de mosquit tigre, i de fet el mosquit tigre a Girona no ha provocat uns greus problemes. Sí que puntualment en algun lloc que no s'han pogut produir algunes molèsties intenses, però sempre ara, per exemple, qualsevol veí que avisi a l'Ajuntament, l'Ajuntament ens avisa a nosaltres i fem un suport tècnic i unes visites als llocs on hi ha problemes greus per poder resoldre'ls i localitzar aquests llocs de cria. Això sí que està establert, perquè aquest servei el donem a tot Girona a partir d'un programa del DIP Salut, no?, de la Diputació de Girona.
Molt bé, doncs Eduard Marquès, ens quedem amb això, sobretot el tema de la prevenció, per tal d'evitar que proliferi tant aquest mosquit tigre, que, com dèiem, aquest any doncs, la primavera ha estat molt plujosa, això ha ajudat a que el primer estadi de mosquit tigre doncs, hagi estat major que no pas en altres anys, però que després molta part de la vida del mosquit tigre també depèn de nosaltres, i com deies doncs és important també fer aquestes campanyes a les escoles per també educar, com sempre comentem quan parlem de qualsevol tema, doncs sempre intentar que des de ben petits els nens i nenes coneguin què passa si no fan una cosa o o un altre, i per tant, doncs, com dèiem, important la prevenció en aquests casos, per tal que el mosquit tigre, doncs, no
proliferi. Sí, i els nens, pensa que dins d'aquest programa educatiu recullen unes mostres que ens els envien al laboratori, uh-huh, i després nosaltres els hi donem el resultat. O sigui, el nen ha anat a l'hort de l'avi i li ha detectat uns papus, que per l'avi eren papus que estaven en aquell bidó d'aigua de pluja, aquell recull per regar els enciams i les tomateres, i ara el nen, quan rep el resultat, diu: avi, és que allà en el bidó, doncs, hem trobat el mosquit tigre, no? I l'avi haurà de posar, doncs, el bidó amb una tapa hermètica perquè no hi criï, si vol que no hi hagi, clar.
Molt bé, doncs, Eduard, continuarem parlant sobre el mosquit tigre, i si tenim qualsevol altre dubte, doncs contactarem amb tu de nou.
Perfecte.
Si et va bé.
A la vostra disposició, i tant que sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Eduard, i fins aviat.
Fins aviat, adeu-siau.